COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE. És dilluns, és 16 d'abril, el dia en què sabem que la Guàrdia Urbana de Reus ha enxampat un conductor que superava 6 vegades la taxa d'alcoholèmia permesa. Va donar 1,47 quan el permès és 0,25 i, de fet, el recomanable hauria de ser 0. Clar, té 53 anys, 53, i en aquest cas ell no ha pres mal ni ha ferit ningú, però va circular sent un veritable perill per a tots. La mateixa nit, la Guàrdia Urbana va enxampar un altre conductor amb una taxa d'alcoholèmia de 0,85. En aquest cas tenia 43 anys. Sembla que l'experiència no és un grau en alguns temes. I posarem música tot plegat perquè tal dia com avui, un 16 d'abril, fa 45 anys que moria en un accident de trànsit Nino Bravo.
Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va.
Avui al programa repassarem tota l'actualitat. A l'espai de talent amb denominació d'origen no parlarem avui d'una proposta concreta, sinó de la realitat dels autònoms a les comarques de Tarragona. Ho farem amb la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya. A l'espai Sibarit avui anirem fins a Alimentària, però atents també perquè coneixerem més de prop la història de Vermuts Padró, també els seus productes i el seu projecte de futur més immediat, que només uns dies obrirà portes i del que avui descobrirem alguns secrets. En la darrera mitja hora de programa, Nacional 240 per connectar amb COPE Lleida, avui parlarem de la formació professional. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, ja saben que ens poden seguir en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
I en el silenci jo grito Noel.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu amb àrea de serveis. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Continua el cel molt ennuvolat a les comarques de Tarragona, encara amb pluges que poden ser importants i que no esperem que remetin fins a última hora. De fet, al vespre anirà disminuint la nuvolositat. Les temperatures baixen una mica. Avui hi haurà màximes de 17 graus a Tarragona, a Reus 19, a Tortosa arribarem als 20 graus, al Vendrell 18 i a Gandesa en tindrem 16. Pel que fa al vent, continua bufant de mestral més intens que ahir. Demà tindrem una jornada més assolellada, cel poc ennuvolat, amb alguns núvols d'evolució diurna només en zones de muntanya de l'interior, núvols alts a la resta, i les temperatures baixaran també una miqueta aquesta nit, amb mínimes de 10 a 11 graus, 11 a Tarragona i al Vendrell, 10 graus a Reus i Tortosa i 8 a Gandesa. Però demà la màxima puja i ho farà de manera notable a l'interior, d'arribar als 24 a 25 graus, per exemple, en punts com a Tortosa. El vent demà serà més suau i variable, però encara al principi el litoral bufarà vent de mestral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Fem una ullada també al trànsit. A aquesta hora, segons informa el Servei Català de Trànsit, hi ha circulació amb retencions a l'AP7 a Mont-roig del Camp en direcció sud a causa de l'averia d'un vehicle. Per tant, circulació amb retencions aproximadament mig quilòmetre a l'AP7 a Mont-roig del Camp en direcció sud.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
I estem molt pendents avui de la crescuda del riu a les Terres de l'Ebre, després que ja hagi afectat l'Aragó. Es preveu que aquí la crescuda arribi entre avui i demà, sobretot demà dimarts. El desembassament a Mequinensa, Ribarroja, Flix, continua amb uns 1.700 metres cúbics per segon perquè hi hagi capacitat de resguard suficient que permeti contenir l'avinguda que baixa pel tronc central del riu. A Tortosa, on el cabal és de 1.700 metres cúbics per segon, s'han restringit els accessos amb tanques perquè la ciutadania no baixi a la vora del riu. També s'ha retirat el vaixell turístic, el Cirgador, per evitar limitar danys. I altres punts com Amposta, doncs també restringit l'accés a l'embarcador per qüestions de seguretat. Les afectacions per ara no han estat importants, més enllà d'inundacions als punts habituals. Escoltem, aquest diumenge alguns ciutadans s'apropaven a la llera del riu per veure aquesta imatge poc habitual. Escoltem alguns d'ells, són el Miquel, en Ramon i en Rogelio, que ho explicaven així a l'Agència Catalana de Notícies.
O per el riu, jo no l'havia vist mai tan gros com avui, escolta. I per cada dia va pujant, no tan gros, com ara jo mai.
On, aquí a Tortosa, jo l'he vist el riu a tota la plaça d'aquí de Descarrega, del Paiolet. Tota la plaça del Paiolet, jo l'he vist tot l'estiu, l'he vist tot inundat. Això, ja, però això ja fa doncs, molts anys. I de quan han posat els pantanos, el riu no ha sortit més que d'aquí.
Que és una cosa que no és molt sovint, passa... Nosaltres aquí a Tortosa l'hem vist saltar, farà uns 20 anys.
Protecció Civil manté la prealerta del pla Inuncat activada. I també sabem avui que un operatiu de cerca busca des d'aquest diumenge a la tarda un pescador de 32 anys que havia sortit al matí amb la seva embarcació del port esportiu de Deltebre i no va tornar. L'home, de nacionalitat senegalesa, va abandonar el port a 8:45 del matí amb una embarcació de color blanc, de nom Anaïs. Va explicar que es dirigia a pescar a la zona de la Marquesa i del Far del Fangà i Salvament Marítim rebia l'avís a 4:45 de la tarda que encara no havia tornat. S'han aturat les tasques de cerca durant la nit, s'han reprès aquest matí. I avui nova concentració de la marea pensionista a Tarragona. Estan aquest matí unes 300 persones es troben ara mateix a la plaça de la Font, després que dissabte unes 400 persones més reclamessin pensions dignes en una marxa també a Tarragona. A la marxa van participar principalment sindicalistes i jubilats, tot i que també manifestants més joves, una implicació, la dels joves, que es reclama i es considera essencial. Ho han dit a l'Agència Catalana de Notícies, la Maria Teresa i en Jordi Joan.
Cada vegada ens donen menys, tot congelat, un 0,25%, i el govern se puja el que li dóna la gana. I a més, no paga res en cap puesto. I nosaltres aquí a tomar vent. Hombre, ja està bé, la broma, ja està bé.
Els joves ens hem d'implicar aquesta lluita, ja que és una cosa que ens afecta a tots. I hauríem d'estar al costat de les nostres àvies, tal com diu el cartell, perquè si no, elles patiran indirectament, patirem nosaltres i al final tot serà un desastre, per d'alguna manera.
Els pensionistes consideren que ara mateix les protestes al carrer són l'única arma que el col·lectiu té per denunciar la situació. I una altra protesta aquest cap de setmana, la que han fet uns 350 veïns de Tarragona, una cadena humana per protestar contra el projecte de la Budellera, on es preveuen uns 4.000 habitatges. Des de desenes d'entitats veïnals reclamen que es protegeixi i gestioni adequadament l'entorn de l'Anella Verda com a pulmó de la ciutat. En aquesta línia volen que reconstrueixin i rehabilitin cases i barris abans d'optar per nova construcció. També fan una crida per conservar la flora mediterrània i litoral i preservar les platges i el paisatge de la zona. Anem a Constantí. Allà s'ha esfondrat part del sostre de l'església. De fet, portava 2 anys tancada pel perill de despreniment. Segons han explicat alguns veïns, cap a les 11 de la nit d'aquest diumenge es va sentir un fort soroll. Els tècnics avaluen ara els danys, però pel que sabem, s'hauria esfondrat la segona volta de la nau central del temple. En plan econòmica, Costa Cruceros estima un impacte econòmic de més de 3,4 milions d'euros en les seves operacions a Tarragona. L'empresa italiana farà escala 23 vegades entre aquest mes d'abril i el d'octubre, allargant així el màxim la temporada turística. El primer servei salpava el passat divendres a la tarda des del port tarragoní. En total, la naviliera calcula que enguany portarà 50.000 creueristes a la ciutat, una dada que es traduirà, segons Costa Cruceros, en 3,4 milions d'euros per la ciutat. De moment, les reserves d'aquesta ruta van a bon ritme.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
I el premi del dia és per aquest conductor de 53 anys de la Selva del Camp, al que la Guàrdia Urbana de Reus ha enxampat amb una taxa d'alcohol 6 cops superior a la permesa. Ha donat 1,47. El van trobar a la rotonda de l'Avinguda Falset, amb carrer Rovira i Virgili. Superar la taxa en 0,60 pot comportar ja penes de presó d'entre 3 i 6 mesos i la retirada del carnet de conduir d'entre 1 i 4 anys. Arribem a 2:15 i els expliquem que Tortosa ha recordat aquest diumenge el bombardeig feixista que va assolar la ciutat fa 80 anys. L'aviació italiana va deixar caure més d'una vintena de tones de bombes sobre la ciutat, just quan es programava l'acte de commemoració i d'homenatge a totes les víctimes, al migdia d'un 15 d'abril del 38. Diversos supervivents van participar en aquest acte el diumenge. Escoltem la Cíntia Llaçat, la Teresa Blas i en Tomàs Carto.
Me'n recordo molt per la qüestió de la gent, inclús la meva família. Vam baixar a Tortosa a veure com estava la casa i com estava tot i això, pensant que respectarien que era Divendres Sant i que no vindrien a bombardejar, i va ser el bombardeig més gros i el més desastre.
La nostra casa que vivien durant el dia, que era d'un tio, va caure. No va agafar dents ningú, però l'altre vinent va agafar a una senyora en lo criet a braç que tenia 9 mesos. I això ja vos dic que mos queda aquí per sempre, totes les cases en terra i tot. I d'aquella nit per avant ja me'n vam anar cap a les muntanyes.
Jo l'herència més bona que he rebut és lo pare mort, però la mare, perdonant, els fills va matar, que els va conèixer. I és la lliçó més gran que he rebut. Jo no he tingut mai rencor a ningú, tot i molta pena, perquè vaig perdre el pare i tenia 6 anys.
Els organitzadors no descarten mantenir aquest acte perquè la memòria històrica, diuen, no es fa només un any.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
La xifra del matí són les 34 medalles que la DO de Terra Alta s'ha endut al concurs de les garnatxes del món, 14 ors i 20 plates. El certamen, que enguany ha arribat a la 6a edició, s'ha celebrat per primer cop a la comarca productora de 33% de la garnatxa que es produeix al món i s'ha convertit durant tot el cap de setmana en capital mundial d'aquesta varietat de raïm. Per cert, que avui l'alcalde de Reus engega nova ronda de visites als centres cívics de la ciutat per poder parlar directament amb els veïns. Diu que vol tenir un contacte més directe amb ells, conèixer les seves inquietuds i copsar el batec del poble. Diu que no és un tema electoral. A partir d'avui visitarà tots els centres cívics de la ciutat, on hi passarà unes 4 hores. Comença a Masavelló. I acabem amb un apunt d'esports. Derrota del Nàstic a Oviedo per 1-0. Els granes continuen a 5 punts de la salvació, però molt pendents del partit d'avui del Barça B davant l'Osca, per si el resultat modifica la seva situació i el situa en zona de descens. El Reus Deportiu, per la seva banda, ha guanyat per 1-0 al Cádiz. El Roginegre sumen 44 punts i són a només 6 de la permanència segona. Són les 12:33, ens aturem res, menys d'un minut per la publicitat i continuem.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Vinga, continuem a Herrera en COPE a Tarragona amb més coses. Fa uns dies parlàvem de la declaració de la renda, ens fixàvem especialment en la situació dels autònoms i aquell dia vam tenir poc temps i van quedar molts temes sobre la taula. El tema dels autònoms els preocupa, ens han fet arribar diverses qüestions i algunes experiències de que realment no ho tenen tan fàcil els autònoms al nostre país. Per això avui volem aprofundir en aquestes qüestions i ens acompanya novament la Sandra Zapatero, directora de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya. Sandra, bon dia i gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Què tal? Es va quedar molts temes sobre la taula perquè és que, clar, les problemàtiques són múltiples, no?, per entendre'ns.
Doncs la veritat és que sí. Mira, ara també comentàvem una miqueta doncs, el tema de les mesures, no?, que va engegar l'administració, que en part nosaltres, lògicament, les rebem bé, eh? És a dir, però també necessiten una revisió en profunditat. És a dir, en part, escoltem parlar moltes vegades de la tarifa plana, no? Ostres, això de la tarifa plana sembla, no?, doncs que sigui la joguina de qualsevol persona que vulgui inserir-se en el món del treball. I no és així. És a dir, la tarifa plana per nosaltres no és una mala mesura, que són aquests 50 euros de seguretat social que una persona que vulgui emprendre i treballar com a autònom pagarà actualment durant 12 mesos, va augmentant de forma progressiva, però sí que és veritat que si analitzem una miqueta aquestes altes amb tarifa plana i la destrucció, el 80% del col·lectiu, quan han passat els 18 mesos, es dona de baixa. Per tant, la valoració és negativa per part nostra de la tarifa plana. El que no es pot és donar una tarifa plana sense cap garantia. Clar. És a dir, jo no tinc cap tipus de feina, sóc cap de família, home o dona, no tinc subsidi, no tinc atur, doncs què sé fer? Vinga, doncs per 50 euros ho provo. Que hi ha una necessitat real en el mercat de treball, alerta. Però sí que és veritat que nosaltres diem que la tarifa plana s'ha de donar a les persones amb una garantia, No podem deixar que la gent es llanci a la piscina sense aigua.
Exacte, i el fet, és el que tu dius, no? D'una banda està molt bé, perquè evidentment doncs 50 euros és una quantitat assumible, no són els 230 i tants, 200 i més, no? D'una quota d'autònoms, diguéssim, que et dificulta una mica, que ho has de pagar sí o sí, però no és la solució si no ho acompanyem d'altres mesures també, que no sé, Sandra, si s'han posat en pràctica.
Mira, hi ha mesures que s'han posat en pràctica, però no garanteixen la tarifa plana. Mira, si parlem dels nous emprenedors, és la tarifa plana, la famosa tarifa plana. No hi ha cap altra mesura. Si parlem aquí d'àmbit fiscal, que és una miqueta allò que toca la butxaca doncs, sí, de la persona, tenim tres mesures, podríem dir més, que direm més, que és la reducció del recàrrec pel retard en els pagaments de la Seguretat Social. Moltes vegades ens trobem que un autònom o autònoma no tenen aquella previsió de tenir aquells diners a final de mes, sí, doncs, en el seu compte bancari, o també qualsevol client que pugui pagar amb alguns dies de retard, ens trobem amb un descobert. Per aquest descobert, quan la Seguretat Social ens passa la nostra quota i no hi ha diners, ens feia un recàrrec del 20% sobre la quota. Això s'ha reduït el primer mes al 10%. És una ajuda, però també és poquet. El que sí que nosaltres hem criticat moltíssim és la mesura que van treure de la desgravació de les despeses quan, despeses em refereixo de subministrament, aigua, llum, electricitat, telefonia, quan un autònom o autònoma no té la necessitat, per exemple, de llogar un espai, no? un local, sí, sinó que des de la seva pròpia vivenda, un dissenyador gràfic o qualsevol altre, pugui desenvolupar la seva activitat, que és legal, Aleshores, el titular deia que els autònoms es podran deduir un 30%, un 30% en funció dels metres quadrats de l'activitat. Però no és així. Realment, si mirem la lletra petita, com que va en funció dels metres de l'activitat, aquest 30 queda reduït al 9%. Per tant, sí que és veritat que abans no teníem seguretat jurídica, perquè podria venir una inspecció d'Hisenda i dir que com que són despeses d'ús privat, les de la vivenda, s'entenen que no són d'utilitat per l'activitat econòmica. Ara sí que tenim seguretat jurídica, però ens queda reduït al 9%. Ens imaginem un autònom amb una factura, no ho sé, d'un subministre de 30 euros...
Posa de la DCL,
només,
sí. Posa.
Per exemple, sí, la DCL, molt bé, que només es pugui desgravar al 9%, és que realment és ridícul. Això ara ho estan revisant. Per una altra banda, el que sí que per cert ja ha entrat és la deducció de la dieta, de la manutenció que diuen. Fins aleshores, totes aquelles persones que operaven a través d'una societat mercantil sí que podien deduir-se aquell menú, aquella dieta. En canvi, l'autònom no. L'autònom, en aquest cas, també desenvolupa una activitat econòmica i també hi té dret, lògicament. Si jo tinc una perruqueria, no serà una causa, en aquest cas, per poder-me desgravar aquell menú que jo feia a migdia. Ara bé, en funció de l'activitat que jo tingui, sí que tindré dret a deduir-me. I en aquest cas tenim un límit de 26 euros diaris, que abans no el teníem. Per tant, en àmbit fiscal, diríem que aquests són els tres grups.
Són les novetats que tenim sobre la taula, no?
Sí, sí.
A mi m'agradaria, Sandra, també, perquè, com deia, no? Doncs, hem rebut alguns missatges d'oients, algunes consultes, doncs, que realment els autònoms es senten una mica desprotegits en general, no? I posàvem, per exemple, l'exemple de l'altre dia de la renda.
Sí.
El fet de que tu vols doncs, demanar, per exemple, una cita a Hisenda perquè t'ajudin, t'assessorin amb el tema de la declaració, i ja, amigo, com que ets autònom, busquen la vida, per dir-ho planerament.
Així és.
Perquè no t'ajuden.
Totalment, no t'ajuden. No, no, i l'autònom en aquest cas tampoc. De fet, hem de pensar que l'autònom del règim de cotització de la Seguretat Social és el més desfavorit i desprotegit. Mira, tan sols hem de veure la xifra de la pensió d'un autònom.
Sí.
La pensió bàsica està en 700 euros. Hi ha un 40% de diferència amb una pensió bàsica del règim general de qualsevol assalariat. Per tant, un 40% de diferència és molt. Aquí ja veiem que els autònoms tenim una gran patacada. Sí que és veritat que han entrat mesures en cotització i en protecció social i conciliació en aquesta nova llei de reformes urgents del treball autònom, que sí, que en aquest cas són positives. Mira, recordo una que era és a dir, que per mi és un dret social, no? Però que l'havien tret, és a dir, feia uns anys que no ho teníem, i parlem de les persones quan, per exemple, tenen una baixa per maternitat. Uh-huh. Aquestes no tenien cap tipus de bonificació. Ara sí, ara hi ha una exempció del 100%, no només per la dona, sinó també per l'home, per tant, maternitat, paternitat, adopció, risc d'embaràs, durant un any, no? Per tant, això ja és un pas endavant.
És un avenç, sí.
Correcte. També aquesta dona, si ara sí que parlem només d'ella, quan s'incorpora novament o quan es reincorpora, podrem dir, a la seva feina, a la seva activitat, pot accedir a la tarifa plana durant un any, per facilitar l'accés en aquest cas. Hi ha també una altra novetat que diuen l'accident in itinere, això que tant escoltem, sí, que per un autònom sembla impossible, no? Perquè com que els autònoms no tenen horaris, l'accident in itinere és aquella que una persona assalariada li cobreix l'anada i la tornada de casa al lloc de feina. Ara sí que serà reconeguda aquest tipus de prestació d'accident in itinere per als autònoms, però clar, no ens podem enganyar. Mira, hi ha una cosa bàsica, i és que l'autònom, malauradament, no cotitza per tot, pot triar. Hi ha la cotització obligatòria, que és la incapacitat temporal, el fet doncs, de tenir un refredat o qualsevol altra malaltia, i això també, aquesta cotització ens serveix doncs, per les prestacions futures, doncs, qualsevol tipus de baixa, jubilació, entre d'altres. Hi ha una següent protecció que hem de pagar per ella, que és la contingència professional, el que ve a ser l'accident laboral,
sí,
que la majoria dels autònoms no cotitzen per ella. I podríem dir que si jo tinc la cobertura de l'accident laboral coberta, sí que tindria dret a acreditar un accident in itinere. Però l'autònom que estigui cotitzant per una base mínima sense més protecció, encara que els titulars ens diguin que tiene derecho a l'accident in itinere, no el té. Mm-hmm. Perquè per poder-lo tenir hem de cotitzar en aquest cas per accident laboral. I l'última, en aquest cas de l'escala de protecció, és la prestació per cessament de l'activitat, o perquè ens entenguin els autònoms i autònomes, l'atur per l'autònom. Mireu, nosaltres, està malament que ho diguem, però realment no creiem gaire en l'atur per l'autònom, perquè no és un atur, és el cessament d'activitat.
Yeah.
Hem d'estar pagant 18 euros, aproximadament, durant 12 mesos. En aquests 12 mesos hem d'acreditar una pèrdua del 10% per rebre'n 2 mesos.
És que...
Aleshores, clar, el sistema funciona. Home, doncs no funciona, és un sistema que s'ha de refer, és un sistema que nosaltres, en aquest cas, sí que estem sol·licitant en el Congrés dels Diputats doncs, diferents esmenes perquè la Subcomissió de Treball Autònom, que està estudiant el règim específicament, i la Comissió del Pacte de Toledo, doncs, escolta'm, actualitzin aquest sistema que pot funcionar però amb bones eines. Penseu que el col·lectiu... tan sols si parlem a nivell fiscal, un autònom té una càrrega fiscal del 40% i les empreses de l'IBEX moltes, per les deduccions que tenen, no arriben ni al 15%.
Exacte.
Això és molt greu. Mm.
Exacte, quan en realitat el teixit no, diguéssim, empresarial del nostre país està format bàsicament per petites i mitjanes empreses autònoms, no? La majoria, clar, és que és 40% de càrrega fiscal. Atenció.
És moltíssim. Mira, parlant de xifres, hem tancat el mes de març amb una totalitat, l'evolució del treball autònom a Catalunya, de 551.000 treballadors i treballadores autònomes, que això a les comarques de Tarragona representen aproximadament 53.300. No ens hem de confondre, perquè és veritat que hi ha més altes que potser en altres mesos, a causa de la Setmana Santa. Ja sabeu doncs, que aquí, a comarques de Tarragona, la demarcació, tot el que és la banda costera, viu molt del turisme, el tema hoteler, i això també afecta doncs, a que hi haguin moltes més altes. Malauradament, estic segura que, com cada any, doncs, en algun altre mes que vindrà, aquestes altes no seran tan favorables.
Yeah.
Però sí que és veritat que el treball autònom es va mantenint. Penseu que el treball autònom a Catalunya representa actualment un 17% del total l'estatal, que és una bona, un bon tall del pastís, i també representem el 21% de la població activa. D'aquesta xifra que us he dit de treballadors i treballadores autònoms, de prop de 551.000, més o menys 338.000, que ve a ser un 60%, són persones físiques. És a dir, la resta sí que serien empreses, no? Correcte, que operen a través d'una societat. Però el 60% del col·lectiu són treballadors autònoms. D'aquests, només un 20% donen ocupabilitat a tercers, és a dir, que tenen assalariats a càrrec.
Clar. Ha canviat, Sandra, en els darrers pocs anys, el perfil de l'autònom al nostre país?
Moltíssim. Ha canviat moltíssim. Abans, la gent, per ofici o per professió, que és com hauria de ser, sí que es donaven d'alta, es feien autònom, no? És a dir, obrien un comerç o qualsevol altre. Ara, malauradament, la gent es dona d'alta per necessitat i no per vocació. Una, dues. Tenim tota la trama, diguem-ho així, dels falsos autònoms.
Ah, amiga, aquí has tocat moll de l'os. Els autònoms dependents, que és fantàstic, això.
Correcte. És a dir, un fals... Clar, tenim... És a dir, hi ha diversos tipus, però parlem dels falsos autònoms. El fals autònom és aquella persona que fa exactament el mateix que una persona en el règim general, és a dir, que una persona assalariada amb un contracte de treball i amb un conveni col·lectiu, però l'empresari li diu, si vols treballar amb mi, t'has de donar d'alta d'autònom. Per tant, això és una relació laboral. Això no és un autònom autèntic, perquè aquesta persona el que està fent és tenir menys protecció social, perdre drets i, a part, l'empresa doncs li fa totes les indicacions, horaris, li estableix preu. Podríem parlar de tot el que s'està movent ara, no?, dels riders i de tot aquest moviment de la nova economia digital, col·laborativa, que hem d'anar molt en compte.
La veritat és que, com deies, ha canviat el perfil també, sobretot també per això, no? Perquè les empreses han optat per aquest autònom fals, entre cometes, bueno, i sense cometes, no? Això també ha fet, suposo, que molta gent, per exemple, com tu dius, professionals, potser més joves, que la manera d'accedir a una feina mitjanament estable és aquesta, no?
I, totalment, però a més et diré més, és a dir, pensa que al final, quan nosaltres critiquem la tarifa plana, no és que no hi estiguem d'acord en que la gent l'utilitzi, faltaria més. Mira, penseu que Fàtima Báñez, és a dir, des del govern, en els últims 3 anys ha invertit en la tarifa plana 6.000 milions d'euros. Les xifres no diuen que això estigui funcionant, però a part, a qui sí que li surt econòmic contractar falsos autònoms és a les grans empreses, que per 50 euros al mes tenen un treballador les hores que vulguin, el preu que vulguin i amb totes aquelles ordres que ells li vulguin donar. Nosaltres això des d'aquí ho denunciem, com no podia ser d'una altra manera, i el que és la perversió, no?, de les relacions laborals, no ho permetem.
Exacte. Aquesta és la situació, ens ha ajudat la Sandra a fer una mica la fotografia actual, que si ens està escoltant algú que vulgui començar un projecte, emprendre, pel qual, doncs, evidentment, ha de començar, s'ha de fer autònom, tampoc volem que es tiri enrere, no? Però és veritat que encara hi ha molt a millorar. I tenim l'exemple de països del nostre voltant en què funciona molt millor el sistema, no?, en aquest cas, pels autònoms.
Totalment, totalment d'acord. Mira, jo sempre dic que la protecció social que tenim aquí és molt bona, inclús, molt millor que d'altres països. Per què? Perquè nosaltres, pagant una quota, tenim dret a la sanitat, a tot, es podria dir. En altres països, és veritat, de la Unió Europea, que paguen una quota molt més petita, inclús a vegades irrisòria, però els drets a la salut els tenen pagant de forma privada, a mútues o a d'altres. Jo el que sí que sempre dic és, aquella persona que realment tingui una idea, tingui un projecte, que vulgui emprendre, que ho faci amb garanties, que s'assessori de forma correcta. En aquest cas sí que la Generalitat de Catalunya té doncs, un programa, que és el Catalunya Emprèn, no vinc a fer publicitat del programa
no, normalment. No, però podem ajudar molta gent, sí,
correcte, sí. Correcte, però són eines de forma gratuïta, és a dir, que això sí que ens ho podem estalviar, no?, aquell que vulgui emprendre, i sobretot informar-se. Escolta'm, jo vull fer aquesta activitat, em sortirà a compte, quin és una miqueta el meu pla de negoci, quins seran els meus resultats, com he d'estar negociant una miqueta amb proveïdors i clients, efectes de pagament, parlo, he de saber que jo tinc unes obligacions mensuals de pagar a la Seguretat Social, que cada 3 mesos em toca rendir números doncs, a mi Hisenda, que tinc unes obligacions fiscals i assegurar-me de que allò que jo engegaré doncs, tingui una mínima garantia i em pugui funcionar.
És exacte.
A dir, com he dit abans, no fem una bombolla emprenedora, no fem que ara tothom hagi d'emprendre, perquè crec que no és el camí, però aquell que ho vulgui fer, que ho faci doncs, amb una mínima garantia i assessorament d'experts.
Importantíssima aquesta informació, perquè després venen les sorpreses i és quan comencen a torces el camí, no?
Totalment.
Doncs, Sandra, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a posar una mica de llum sobre tot plegat. La Sandra Zapatero és la directora de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya. Un plaer, tornar quan vulguis.
Quan vosaltres vulgueu. Moltes gràcies per convidar-me.
Viu Sant Jordi amb El Periódico i Abacus Cooperativa. Subscriu-te a El Periódico per 30 euros i rebràs una targeta regal d'Abacus pel mateix import. Entra a subscripcions.elperiódico.cat o truca al 902 14 33 00.
Sabem que el divendres és el teu dia preferit de la setmana i volem celebrar-ho amb tu. Tots els divendres tens premis a la Fira Centre Comercial. De 6 a 9 del vespre, presenta el teu tiquet d'oci o restauració a la nostra Shopping Bag gegant i guanya un dels nostres regals. Repartim més de 5.000 euros en premis. Vine i gaudeix de la millor restauració a la Fira Centre Comercial. La Fira Centre Comercial. Buscar, comprar, firar.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Vinga, 52 minuts que passen de les 12, enfilem el camí cap a la 1, però abans, els ho deien començar, avui hem de fer una parada, perquè avui tenim els nostres sibarites on tour, que es diu que això els encanta a ells, sortir a visitar. Normalment van a Cellers, avui els tinc a Barcelona, perquè aquest matí ha arrencat una nova edició d'Alimentària. Carlos Montagut, molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Com estàs?
Home, doncs ara molt bé, la veritat és que molt bé. Ostres, això és la selva, això ara.
Clar.
Molt bé.
Escolta'm, ara parlàvem amb el Carlos ara abans d'entrar i em deia, ostres, que encara no hem pogut avançar gaire ni veure gaire coses, perquè clar, és tanta la informació que hi ha, no?, que tants els productes que necessitaríeu més de 3 dies, no, Carlos, per veure-ho tot.
Bueno, realment Alimentària, pues, possiblement no, és la fira més important a nivell europeu en alimentació, no? Però enguany, la particular de l'Alimentària d'enguany és que, per exemple, s'han unit amb Hostelco, que és una fira de maquinària per a hosteleria, i clar, el volum aquí és espectacular, no? Vull dir, no només Alimentària té la part de l'alimentació, evidentment, per exemple, jo, pues, ara nosaltres estem aquí a la part dels vins i dels destilats, no? Vull dir, encara la part de l'alimentació jo ja encara no l'hem vist.
Exacte, dir, encara no hi heu arribat, no?
Hem aterrissat aquí a la zona dels vins i destilats i encara estem pues, per aquí pegant, bueno, pues, mirant cosetes per aquí.
Clar.
Però clar, la informació és espectacular, vull dir, tens tota la fira de Barcelona, Hospitalet, doncs pues, clar, amb clar. Un muntatge pues, impressionant.
Ah, clar. Escolta, aneu a buscar alguna cosa, com saben, evidentment, expliquem-ho per la gent que no ho sap, els nostres sibarites, el Carlos i el Xavi, que els troben, avui no, perquè clar, estarà Alimentària, però si no, normalment a l'Oranget, al carrer d'en Vila número 2 de Reus. Clar, vosaltres aneu a Alimentària a buscar novetats, a tastar coses que després pugueu portar cap aquí?
Sí, la part principal és aquesta, no? Vull dir, nosaltres estem aquí... Potser no tan important amb la part dels vins, que la tenim més al dia a dia, no?, allà a la botiga, amb cellers de la zona, però sí que amb la part dels destilats, whiskies, vinebre, ron, sí que és un espai importantíssim, no?, a dintre aquí a Alimentària, perquè realment hi ha una exposició gran, molt àmplia, no?, de grans empreses pues, dedicades, no?, a tot això, a la importació de destilats, no?, i avui, pues, una mica la faena d'avui és vindre a buscar i tastar productes que al final poguéssim portar pues, cap a Reus.
Clar, exacte, cap a casa. Algun producte que jubis, ja sé que estem arribant a la una, fa poques horetes que està la cosa en marxa, però algun producte que jubis que us hagi cridat l'atenció fins ara?
Doncs pues mira, ara estem a un estany d'aquí d'alimentari, que hem provat diverses cosetes d'una empresa que es diu Wikai Regal, i bueno, hem provat un parell de ginebres, i una de japonesa espectacular i un parell de ginebres escoceses brutals. Brutals. I són cosetes que, bueno, pues que faran cap arreu.
Ah, doncs ja saben, ens porten aquí en primícia, ens portaran els productes. Escolta, et proposo, evidentment vosaltres hi sereu avui i demà, suposo també, si trobes algun producte de les comarques de Tarragona que et cridi l'atenció, m'ho vens a explicar aquesta setmana,
Vale, d'acord. Ja hem estat, ja hem estat, bueno, hem estat a la part dels vins i ja hem estat parlant en diversos cellers de la demarcació, del Priorat, de Montsant i Terra Alta. Ja hem fet la volteta de rigor i saludar la gent, pues, clar, que coneixes.
Clar.
Però bueno, sí, la paena és aquesta. Quedarem a veure si trobem alguna coseta interessant com per a poder traslladar a la nostra...
Audiència.
A la nostra
audiència. Per cert, abans de deixar-te marxar, que sé que teniu feina, has comentat ara, evidentment, que heu vist ja alguns productors de vins que coneixeu. Escolta, tu, a més, tu que ets D.O. Terra Alta, també, tu ets D.O., Carlos,
Sí.
34 medalles al concurs de les Garnatxes del món. Déu-n'hi-do,
Sí, avui, este cap de setmana, ha sigut a la Terra Alta, pues, un dels esdeveniments més importants a nivell europeu, no?, del concurs mundial de les Garnatxes del món, i bueno, pues, com no podia ser menys, fent de la Terra Alta, pues, sí, molts premis i molts reconeixements dels vins de la Terra Alta i de la província de Tarragona,
sí,
de la nostra demarcació, perquè, sí, home, jo perquè soc de la Terra Alta, no?, i tiro cara a casa sempre que puc, però val a dir que la gent de Reus, de la Tarragona, la de Terra Alta, la té molt ben considerada i la gent busca molt Terra Alta i, hòstia, això, pues està molt bé,
De casa. Clar que sí, s'ha de potenciar el que tenim aquí, que tenim productes molt bons. Doncs escolta, ja saps, teniu la missió, el Carlos i el Xavi, alimentària des d'avui, trobar allò, o productes curiosos o d'aquí de casa nostra que us cridin l'atenció i ens ho veniu a explicar, d'acord?
Vinga, ja això està fet.
Una abraçada, gràcies.
Igualment, adéu. Adéu.
Com s'ho passen de malament, Jo la veritat és que un dia els aniré a portar la motxilla, però quan no estan alimentària són a un celler. La veritat és que viuen bé. Nosaltres també vivim bé, ens queden moltes coses per davant. Ara els deixarem els serveis informatius de la cadena COPE, però després hi tornem en 5 minuts, perquè avui hem de parlar de vermut, de vermuts Padró. Parlarem de la seva història, dels seus productes i d'un projecte que tenen entre mans que jo crec que els agradarà moltíssim, que en uns dies, en uns dies serà una realitat, però avui ens n'avançaran alguna coseta des de vermuts Padró, així que no s'ho poden perdre. I després encara tenim Nacional 240, avui parlarem de formació professional amb els companys també de COPE Lleida. Arribarem a la una amb la nostra cançó del dia. Avui sona Nino Bravo, així que amb ell els deixo i ara venen les notícies.
Que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Noelia.
Thank you.
Son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado. Uno de los principales acusados por la agresión en Alsasua asegura que esa noche no pisó el bar donde atacaron a dos guardias civiles y a sus parejas. Adur Ramírez, que se enfrenta a 50 años de cárcel y que está actualmente en prisión, dice que se enteró del suceso al día siguiente. Audiencia Nacional, Adrián Gil.
Sí, una declaración de unos 5 minutos de quien se enfrenta a la pena más alta por estar acusado de 4 delitos de agresión y amenazas terroristas. Asegura que vio la pelea desde el fondo del bar y que en un principio no sabía quiénes eran los agentes.
Pero yo, como bien he dicho antes, no tuve ningún tipo de altercado con estas personas. Sí que es verdad que me enfrenté verbalmente con uno de ellos en un momento determinado, pero enseguida me sacó de ahí Paulette y me llevó al fondo del bar y dejé de tener contacto con estas personas.
Lo sea, en estos momentos es turno para John Ander, le escuchamos en directo.
El número antiguo no tenía ningún inconveniente, simplemente utilizaba el número antiguo con el WhatsApp.
Es decir, el nuevo número usted no lo
ha solido en directo desde la Audiencia Nacional. Y contamos también que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, advierte de que hay una extraordinaria escasez de vocaciones y pide buscar respuestas de manera creativa. Así lo ha asegurado en la asamblea plenaria que se celebra en la Conferencia Episcopal Española. Reconoce que esa escasez de vocaciones repercute en el día a día de la Iglesia.
Pero no podemos resignarnos a la administración de la escasez. Nuestra cuestión, mil veces planteada, es la siguiente: ¿cómo invitar con respeto? ¿Cómo alentar la decisión? ¿Cómo discernir la vocación? ¿Cómo crear las condiciones para que sea escuchada la llamada de Dios?
Y hay más noticias en este lunes 16 de abril que te contamos aquí en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Estamos pendientes de la crecida del Ebro. Lo peor a esta hora se sitúa en la localidad zaragozana de Pina de Ebro. Esto en Aragón, en la desembocadura del río, en Tarragona, se busca un pescador senegalés de 32 años. Salió a faenar desde el puerto deportivo de El Tebre y no se sabe nada de él desde ayer domingo. En el dispositivo de búsqueda trabajan efectivos de salvamento marítimo, bomberos, Mossos de Escuadra, policía local de El Tebre y también Cruz Roja. Este lunes nos deja la primera visita de Estado a España de un mandatario europeo en el reinado de Felipe VI. Los reyes han recibido hoy en el Palacio Real al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. No solo va a estar en la capital el miércoles, va a visitar también Salamanca. Y atentos a esta historia, en Marruecos, en una región al norte de Rabat, un hombre casado desde hace 35 años y con 9 hijos, ha denunciado a su mujer y ha pedido el divorcio. Se ha enterado de que toda su vida ha sido estéril.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo vamos a recordar una iniciativa de la Diócesis de Madrid que cumple su primer año en funcionamiento.
Pues efectivamente, hace más o menos un año contábamos la puesta en marcha en la Diócesis de Madrid del SARCU, el Servicio de Asistencia Religiosa Católica de Urgencia, para atender a quienes puedan necesitar un sacerdote fuera de los cauces y de los horarios habituales. Uno de los aspectos que han tenido que afrontar estos sacerdotes es el riesgo de suicidio, y aunque han recibido formación psicológica durante sus estudios, no es suficiente para abordar esa situación límite. Por eso se está buscando una formación más específica. En las llamadas que recibe este servicio de la Diócesis de Madrid siempre aparece la búsqueda de una última esperanza. Y esto lo hacen tanto creyentes como no creyentes que piensan que un sacerdote puede ofrecerles otro tipo de ayuda, distinta del psicólogo o del médico, muchas veces como última salida. Vamos a contar el balance de estos meses, de esta iniciativa tan singular, dentro de un ratito en El Espejo.
En media hora. Gracias, José Luis.
Así, hasta luego.
Y en los deportes, el Barça se puede colocar a 4 puntos de ganar la Liga justo antes de la final de la Copa del Rey del sábado. Luis Munilla.
Pilar, este sábado tenemos la final de Copa Sevilla-Barcelona, pero mañana comienza una nueva jornada de Liga. El Barça juega este martes además en campo del Celta y en caso de victoria se colocaría, como dices, a solamente 4 puntos del título liguero. El Real Madrid, por su parte, recibe el miércoles al Athletic de Bilbao, pero con la vista puesta en lo más importante para ellos, que es el Bayern Múnich de la semana que viene en Champions. En el equipo alemán la noticia es la lesión de Arturo Vidal. Hoy su técnico, Jupp Heynckes, ha confirmado que Vidal tiene que pasar por el quirófano para una pequeña intervención en la rodilla y que será baja a corto plazo. No ha concretado si va a llegar o no a tiempo para el primer partido ante el Real Madrid. En la Liga, como mañana comienza jornada, hoy no hay fútbol de primera, pero sí se cierra la jornada en segunda con el partido Huesca-Barcelona B, que es a las 9 de la noche. Y ya está en marcha el Master 1000 de Monte Carlo. Roberto Bautista y Albert Ramos se han clasificado hoy para la segunda ronda y Rafa Nadal, que busca su undécimo título en Mónaco, conocerá esta tarde el rival para su debut.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Hay muchos seguros de moto, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los amigos, hay muchos, pero que te asfixien yendo de paquete, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
¿De qué trata ese libro?
Con un corazón puro y la imaginación de un niño.
Oh, es un libro muy especial.
Todas las fantasías pueden hacerse realidad.
Tú no te rindas nunca. Y la buena suerte te acompañará siempre.
La historia interminable. El sábado por la tarde vuelven los 80 en 13.
Con este anuncio que ha hecho Facebook de que nos va a decir los datos, no podemos tener ninguna confianza ni de que esos sean los datos, ni qué se ha podido hacer con ello.
¡Volve a empezar!
Esta es la primera vez que nuestra lengua era premiada en los Oscars.
Está pasando.
En Cataluña continúa abierta la operación para descabezar a los comités de defensa de la República, la operación Cadera, CDR.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Porque para tu casa y tu familia solo quieres lo mejor, imagina televisión 4K, contenidos para disfrutarla, jugar en red sin preocupaciones y todo esto a máxima velocidad y a la vez. Suena bien, ¿no? Puedes tener todo esto y más con la fibra simétrica de 1 GB y Wi-Fi inteligente de Orange. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Pues hazte ya con el Wi-Fi inteligente. Infórmate llamando gratis al 1414 Orange.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Pràcticament 8 minuts que passen de la una, seguim en directe al migdia COPE Tarragona, ja saben el que ens toca, des d'ara fins les dues seguim en directe, d'entrada parlarem de vermuts, però després a partir de les de dos quarts de dues parlarem de la formació professional, parlarem amb els companys de COPE Lleida perquè aquests dies allà es celebra la Fira de la Formació Professional i també parlarem de la formació professional a les nostres comarques a través de la història de l'Institut Comte de Rius de Tarragona. Serà a partir de dos quarts de dues si tenen alguna pregunta o volen compartir alguna experiència amb la formació professional, ens ho poden fer arribar a través d'una nota de veu al WhatsApp del programa, al 672 65 35 34. Nosaltres en 30 ens hi posem en 30 segons.
¿Necesitas gafas nuevas? ¿Lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, Local 9, Reus.
El Sibarita.
Sibarita. Vinga, seguim amb més temes al programa. Continuem amb aquesta missió sibarita que tenim enguany, que és triar, ja saben, els millors productes de les nostres comarques i que vagin passant per aquí. Avui parlem de vermut, en concret de vermuts Padró, de Bràfim, i d'alguna manera unim en aquest espai la secció de talent amb denominació d'origen i la del sibarita, perquè ens interessa molt el producte, però també la història que hi ha rere vins Padró. I per saber-ne més, m'acompanya avui a l'estudi la Montse Bové, que és directora comercial de vermut Padró. Què tal, Montse?
Hola, bona tarda.
Molt
bon
dia, moltes gràcies. I el Jordi Vizcarro, que és ambaixador també de la marca. Què tal, Jordi?
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Gràcies a tots dos per haver vingut, perquè sé que esteu molt enfeinats amb un projecte del que ara parlarem. No avancem.
Exacte.
No avancem res, però jo deia que és veritat que els dilluns sempre parlem de projectes emprenedors, d'històries, no? I la veritat és que vermuts Padró, no sé si dir emprenedors, avui en dia, amb tanta història a les espatlles, però en el seu moment sí. Perquè la història es remunta molt enrere, no? Quan vau començar a treballar? Com a vins Padró, clar.
Bueno, com a vins Padró, ara fa 130 anys.
Que vale, no són que, pocs.
Que, exacte, sí. Ara estem a la cinquena generació de la família Padró. Vale? I, clar, realment portant, fent vins i vermuts, portem ja molts anys. Uh-huh. Vale? Ara hem començat el projecte aquest que ens comentes, el que ara parlarem el Jordi, que ho farà més bé.
Ara ve la bomba, la notícia bomba.
Ah, exacte. I bueno, és un projecte que vam començar fa 5 anys, amb una marca que es diu Mirra, Vermut Mirra, vale? Va començar el projecte així i d'aquí va sortir el Padró & Co.
Mm-hmm, clar, perquè comencem per situar una mica als oients, no? Vins Padró, Bràfim, finals del segle XIX, no? Evidentment, mm-hmm. Vins misteles, vins a granel, no? Durant molts anys, que és el que sí. Es feia, bàsicament, a tot arreu, no? En aquell
sí,
moment.
Sí, que seguim fent
els vins a granel, evidentment.
Vale? Que és una producció molt important nostre dia d'avui encara de la bodega, vale? Però bueno, nosaltres la història remunta de la família Vall-llosera, és? Mm-hmm. Vale? Que va començar bueno, amb el bar del poble, destilant pues, els anissos, vermuts, misteles, i d'aquí va començar una miqueta tota la història de vins Padró.
Mm-hmm. Quan comença el projecte de vermuts Padró, que és, diguéssim, a veure, diríem, si parléssim de sèrie, seria un spin-off, per entendre'ns, no? Però que és també amb la voluntat, suposo, de també potenciar el vermut, i donar també una imatge diferent, no?, i més moderna de tot plegat.
Sí, bueno, com diu la Montse, és important remarcar que com a bodega, que portem 130 anys d'història, des de fa més de 90 que fem vermuts. O sigui, el projecte dels vermuts no és una cosa
no és
que comença que fa 5 anys. Nosaltres fan més de 90 anys que fem vermuts a granel, distribuïm per altres bodeguetes, per locals petits, pel voltant. I el tema és que la nova moda del vermut, des de fa 5 anys, ens van començar a demanar als clients que a veure si traiem nosaltres una marca pròpia. I intentéssim que, ja que teníem un producte de molta qualitat, li poséssim una marca, els embotelléssim i com a mínim tinguéssim nosaltres una imatge. Uh-huh. I des de fa 5 anys vam començar amb el projecte dels Mirra, que potser és el nostre vermut més de carrer, més de terrassa, ni diem. I bueno, doncs, veient que també aquesta nova moda del vermut anava cap a potser buscar productes d'una gamma una miqueta més alta, més premium, allò que es diu amb les ginebres també, més premium. Llavors, des de fa 2, de fet, a finals del mes d'abril...
El
25 d'abril. Es compleixen els 2 anys del llançament dels vermuts Padró & Co, que és la gamma alta, la gamma premium, d'aquesta gamma una miqueta més sofisticada, que en realitat doncs, simplement són formes d'acabar els vermuts. I és una miqueta doncs, el que avui crec que venim una miqueta a presentar i a defensar.
Mm-hmm. Aquests vermuts Padró & Co, buscarem una foto... Podem tafanejar al web, www.vermutpadró.com, però inicialment, ara en parlaré del que hi ha dins a les ampolles, el que et crida l'atenció és el disseny, la imatge, no? El color, la força amb què heu una mica segellat aquest projecte, no?
Sí, bueno, això ho intentaré defensar una miqueta jo, que sóc el que crec que faig d'ambaixador justament aquesta secció de la bodega. Crec que està pensat una miqueta amb la filosofia, com deia ara, del tema de les ginebres. Doncs una presentació molt, molt llampant, amb uns colors molt vius, amb una ampolla, amb un disseny molt, molt elegant, uh-huh. que junta un arabesc potser més antic, més retro, amb uns colors i un disseny d'ampolla molt, molt nou, sí. També amb un pacatge de les caixes de fusta que també estan pensades o inspirades amb les antigues caixes que distribuïen els vins pels poblets del voltant, i tot junt fa que sigui un disseny molt elegant, però alhora molt, molt modern. I és una miqueta, doncs, bueno, la imatge que li han volgut donar a una cosa que és clàssica de tota la vida, però amb un toc més modern, més elegant.
Uh-huh. Parleu-me del que hi ha dins aquestes ampolles, que segur que ara la gent dirà, ah, sí, jo les he vist, no? Quan vegin la foto al Twitter diran, sí, evidentment, no? Perquè en feu 1, 2, 3, 4, 5.
Sí,
cinc diferents.
Sí, són cinc vermuts diferents, que sobretot el que són és una evolució dels nostres vermuts. O sigui, si els mirres serien els vermuts una miqueta doncs, més de terrasseta, més de consum més alegre, aquests serien, serien com l'equivalent als vins reserva. Són uh-huh. tot vermuts, que tots tenen un envelliment, tots han tocat fusta, tots tenen una elaboració més acurada, triguen tots més en sortir al mercat, per això són sempre uns vermuts d'una miqueta més sofisticats, amb molts més matisos en boca, molt més elegants. I, bueno, simplement és això, és una evolució del vermut cap a un concepte d'un vermut de consum més tranquil, més per disfrutar.
Uh-huh. Molta gent estarà dient, home, el vermut, ja, això és ancestral, vull dir, la fórmula, ja sabem què es pot inventar de nou. Doncs sí, senyors i senyors, encara es pot inventar de nou, no?, i innovar en aquest sentit. Montse. Uh-huh. A veure, s'estan passant la pilota, no els veuen, eh? S'estan passant la pilota perquè, clar, els dos tenen la seva parcel·la, la seva cosa a dir en aquest tema, no?
Va, segueixo jo.
Va, Jordi, vinga.
Segueixo jo. Bueno, és una miqueta és el que us estava explicant. El tema és agafar la mateixa recepta que tu fas per aquests vermuts de Terrassa, però simplement és treballar-los una miqueta més. Doncs nosaltres el que fem és treballar amb els quatre productes que hi haurien dintre d'un vermut una mica per separat. O sigui, treballem el vi base, blanc base, el treballem, l'envellim, el curem durant, o sigui, l'envellim durant un any amb botes de fusta, llavors ja li donem un petit matís. Els sucres també els treballem durant un any, són misteles, no són sucres artificials, són misteles naturals envellides durant un any, amb fudres d'acàcia. La infusió d'herbes, també la infusió d'herbes també la treballem durant X setmanes també dintre de fusta. Clar, el treballar un per un els productes per separat, tots molt, molt, molt més cuidats, al final, el resultat final, que també el vermut final també s'envelleix entre el que menys temps té de barrica són de 12 mesos a 24 mesos. Són tot vermuts que ja tenen un envelliment important. Doncs tot això fa que el resultat final doncs, tingui molt més matisos, sobretot a mi m'agrada dir que són vermuts molt més amplis, que en quant els poses a la boca són molt més gustosos, t'omplen molt més, la sensació a la boca et dura molta més estona. Mm-hmm. Són molt elegants, són molt elegants.
Jo estava, com els dic, al web podent tafanejar, no?, la composició, bueno, la composició, el que es pot explicar, perquè aquí hi ha el secret, no, Montse? O sigui, suposo que això és el secret millor guardat de la casa, no?
Exacte. Bueno, de fet, només hi ha dues persones a la bodega.
De veritat?
Exacte. Un és el Mario García, que és l'enòleg, i l'altre és el Francesc Padró.
Vale? O sigui que ni vosaltres
ni nosaltres
ho sabeu,
sabem
això.
La fórmula.
Això és important. Jo me'ls imagino allò amb aquella clau, cadascuna amb una clau, en plan, no?
Sí, quasi bé.
Però obrir la caixa on hi ha la fórmula. Dic que estava tafanejant i, per exemple, tenim doncs, els blancs, que no? Té un punt més cítric, potser, no? Després hi ha un clàssic, diu, homenatge a la tradició, no? Vull dir que hi ha una mica, jo crec, per tots els gustos, que en això és com en els vins, no? També cadascú hem de trobar el que ens va més. Que de vegades pensem que no hi ha diferències entre vermuts i n'hi ha i grans.
Sí. Aquí jo intentaré explicar una miqueta el kit. Quina és la meva figura de com a ambaixador, i és perquè quan nosaltres presentem una gamma de 5 vermuts diferents, amb 5 ampolles diferents, de 5 colors diferents, necessitem explicar-li molt bé a la gent que el consumeixen per què hi ha 5 vermuts i quina diferència hi ha entre els 5 vermuts, perquè moltes vegades doncs, no s'entén, no? Sembla que perquè siguin de 6 de colors hagin de ser doncs, bueno, vermuts de maduixa o de cirera, no és això.
No és
simplement són formes diferents d'acabar. Doncs hi ha un vermut que és més tradicional i un altre vermut que és un reserva especial que té un toc més d'envelliment. Tenim un blanc reserva, tenim un dorat, que el dorat és aquest que comentàvem que potser vol buscar la tradició dels vermuts antics, és un dorat, no està colorejat, o sigui, té el color natural del vermut amb un puntet més amarg. Després hem fet un rojo amargo, que és d'inspiració italiana, buscant molt els gustos dels vermuts italians, aquesta amargor final molt, molt, uh-huh. molt marcada. Llavors, una miqueta, doncs, això, doncs, que cada vegada que nosaltres anem amb algun distribuïdor, amb alguna botiga nova, ens hem de sentar amb ells i els hem d'explicar molt bé a la persona que ha d'explicar els nostres vermuts què hi ha dintre de cada ampolla, perquè d'alguna manera ho entenguin i ho puguin transmetre als seus clients.
Clar, és que això és importantíssim. Ara la gent estarà dient, Alto, jo vull tastar això, on trobo aquests vermuts Padró en evident ment us els podem comprar directament, sí. Suposo, sí. Això a Bràfim, Parada i Fonda. Però esteu a més llocs, no, Montse?
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, ara estem comercialitzant a tope el tema dels vermuts. Aquí a Reus estan, a Tarragona també els tenim a diverses botigues, i bueno, diverses botigues i diverses vermuteries que cada dia més s'interessen pel producte, i bueno, és també la manera de que la gent vegi, pregunti, i bueno, i realment està funcionant i funciona molt bé.
I fora, perquè aquí diem, aquí la tradició, i més si parlem de Reus, que ja són paraules majors, sí. No? El tema del vermut, però aquí som vermuteros de mena en general, no? A Catalunya, fora, us n'aneu fora també, sí, i fora, sí, d'Espanya,
sí.
De fet.
Sí, de fet, sí, no? A Espanya estem en molts llocs, ja cada dia més d'Espanya, i a fora, a l'estranger també, cada dia estem, bueno, tenim ja diversos països entrats, ara entrem a Estats Units també, sí. Amb els Padroncó, que és un mercat molt important amb el tema dels vermuts, consumeixen molt de vermut.
Ah, sí? Mira,
sí,
tu,
sembla que dius, ostres, no? Pues sí, sí, realment sí. I, bueno, Alemanya, Bèlgica, Japó, bueno, estem... Sí, sí. El que passa que hem de pensar que el Padroncó té 2 anys.
Clar, doncs imagina't, vull si dir, amb 2 anys, no?
Que, exacte.
Bueno, clar, té 2 anys, però veniu avalats pel que dèiem, clar. No? Parlem no només dels vins, sinó del Mirra, que el Mirra ara. Sí que ja, no? És més...
Sí, ara portarà 5 anys el Mirra. Ja.
Porta més cara que del Mirra també en tenim 3 diferents, sí, són sí. El Reserva, el Vermell i el Blanc. Eh? Aquí també, aquí la gent diu, no, jo és que... Vull una cosa més, potser, més tradicional. Hauríem d'optar pel Mirra, potser?
Sí, sí. Bueno, més que per més tradicional és perquè són els de, el que dèiem, el consum una miqueta més alegre, aquest consum més de terrassa. És la gama que tots coneixem, és la gama de pues, això, del vermut al rojo de, per posar amb una miqueta de sifon, amb unes olivetes, amb una miqueta de taronja. Potser els padrós són vermut més per consumir gairebé amb copa de vi, olorant molt, disfrutant molt dels aromes. És una forma, jo crec que és una forma de consumir el vermut pensada una miqueta diferent. Uh-huh. Evidentment, també els podràs posar amb sifó, cadascú el vermut se'l pot prendre com vulgui, però potser no estan pensats tant per fer barreges amb sifó i per fer aquest consum tan que dèiem de terrassa.
Clar, ara esteu pensant, si algú se'n posa un padró en cor d'aquests amb sifó, és sacrilegi, això, no?
Sí, la veritat és que sí.
Clar, perquè vosaltres com el preneu? Mira, aquí els experts. A veure, com us agrada més el vermut a vosaltres, Montse?
Jo fresc de la nevera i sense gel.
Sense gel.
Sí, a les presentacions expliquem que aquest tipus de vermuts estan pensats per consumir a una temperatura que tampoc no sigui excessivament menys freda. Els blancs potser sí que necessiten una mica de menys de temperatura, però els rojos, servint-los gairebé com un vinagre, un puntet més freds, i amb copes, per mi, de vidre, o sigui, de vidre de vi,
sí?
Vale? que ens obrin més, que ens deixin obrir més els aromes, que els hi puguis donar una volta, un parell de voltes i obrir-los una miqueta més aromàticament, i fresquets, amb menys quantitat, i poder repetir.
I taronja o llimona. Jo és que a mi lo de la llimona, quan em posen llimona, penso, què esteu fent?
Els blancs són tots tenen aromes més cítrics i accepten la pell de llimona. Els rojos, jo mai de la vida li posaria llimona, perquè els rojos,
no.
Els rojos s'espatllen.
Ni taronja?
Taronja sí. Una miqueta de pell de taronja, una miqueta de pell de taronja els accepta molt bé. Inclús, si li volem posar una oliveta, tampoc no li queda malament.
No, és que això és tot una ciència. De fet, se m'estava acudint que un dia portarem el nostre Sibarita, que el tenim aquí a l'Oranget, perquè ens podríeu fer una cata, ens podríeu muntar una cata en directe i el posem a ell a prova, no?
Sí, sí.
A veure si sap identificar. Sí, sí. Ell que va, de què en sap molt. Però, escolta, mira, això que estem fent ara és també, no?, de dir, escolta, això com ens ho prenem, quina és la millor manera, perquè és tota una ciència, i en això precisament esteu treballant amb aquest nou projecte del que parlàvem, no?, de que puguem apropar-nos d'una altra manera al món del vermut també i aprendre sobre el vermut.
Sí, sí, sí. No? Estem preparant un espai al mateix Bràfim, que és una casa que... des de fa 3 generacions també es van juntant, són 2 famílies del poble que es van juntar amb els Garriga i els Padró, i des de fa uns 8 anys la casa aquesta torna a ser propietat de la família Padró, i bueno, l'hem anat rehabilitant. I a mi m'agrada explicar que ni és un museu ni és una bodega, i alhora és les 2 coses a la vegada. En realitat serà un espai lúdic on nosaltres, el temps que estem fent vermut, perquè de fet allí dintre hi tenim botes, és on envellim una part dels nostres Padroncó, el visitant podrà fer un tomb i veure com treballem tots aquests productes que us he dit abans. Com treballem el vi blanc, hi ha una estesa de botes de roure que estan a sol i serena, o sigui, durant un any al sol, on fan un cicle sencer de totes les quatre estacions i totes les temperatures, uh-huh. i on allí envellim, li donem una miqueta de fusta al vi blanc. Després, a dintre, tenim dos o tres seccions on veiem com tractem les herbes, on estan les herbes seques per poder-les tocar, per poder-les olorar, perquè la gent vegi quins són els tipus d'herbes, com es tracten el tipus d'herbes que es fan servir pel vermut. Després tenim una secció on les herbes estan una mica infusionades, on estan les herbes ja amb alcohol, on tu veus una miqueta els aromes, l'extracció de les essències de les herbes. Una miqueta totes les seccions a part. Hi ha també una petita secció pels sucres, per les misteles, després estan les botes. I llavors a cada una de les parts expliquem com ho treballem nosaltres, quines són les sensacions que busquem amb aquesta forma de treballar. I al final de tot, inclús al part de botes, expliquem cada bota quin vermut fa, per què fa aquest tipus de vermut, què ens transmet la bota a cada un dels vermuts, perquè així quan al final de la visita puguem fer la cata, a l'hora de tastar els vermuts puguem recordar tot allò que hem anat fent durant que hem anat veient durant la visita.
Mm-hmm. És un projecte molt engrescador, molt gran també, no?
Sí.
Però doncs jo crec que és molt interessant, no? Perquè a vegades això, doncs no tenim la sensació, potser, com amb el vi, de que amb el vermut hi hagi tota aquesta ciència darrere, no? I és interessant que la gent, els consumidors,
clar,
ho descobrim, això.
Clar, bueno, la idea una miqueta, clar, és això, no? De poder explicar, que la gent vegi com realment es fa un vermut, no? Que a dia d'avui poder és lo gran desconegut, no? De el vi, quin blanc, negre, les herbes, el sucre, com carai es fa un vermut, okay, no? Pues bueno, la idea una miqueta és això, que la gent surti d'allà sapiguent com se fa un vermut i el per què.
A la casa del vermut Padró podran descobrir tot això, però no el secret.
No
el secret.
Aquest sí que no.
Com ens han dit, només dues persones a Vermuts Padró ho saben.
Durant la visita ho expliquem, perquè moltes vegades la gent es pregunta, bueno, i quines herbes hi ha aquí? Dic, pues no ho sé, això només ho sap el Mario.
Això?
Que és el que ens diu, bueno, que aquí posem X herbes. Nosaltres tenim, ell ens ha posat un mostrari de 70 i escaig herbes, però no ens diu a cada un dels vermuts quines són i quina quantitat d'herbes hi ha, que és una miqueta el secret que ell es guarda com si fos la Coca-Cola.
Suposo que heu intentat sobornar-lo al Mario mil vegades, però no es deixa.
No es deixa. Si ens ho digués, crec que ens mataria, abans que poguéssim marxar a fer vermuts.
Clar, perquè no poguéssiu transmetre la informació, no? Aquest projecte, com dèiem, és molt engrescador, és molt maco, és també un homenatge, no?, a la història de Padró. Aquest mes de maig haurà d'estar ja a punt, no?
Sí, bueno, en principi, si tot va bé, a principis de maig ja obrim la casa per les visites i, bueno, esperem que tothom agradi moltíssim, com a nosaltres, no?, amb la il·lusió que s'està fent. I, bueno, transmetre el que diem, no? Explicar i que la gent pugui veure com s'elabora un vermut.
Mm-hmm. Segueixin les aventures de Vermuts Padró també a les xarxes socials, que sé que hi sou, que allà anunciareu el dia,
sí,
com ho hem de fer per venir a visitar-ho, però suposo que haurem de reservar espai, no? Tot plegat, tot això.
Sí, ara estem també treballant amb aquest tema per fer les reserves, però, bueno, un poquet ja estarà tot en marxa.
Clar. Llavors, això estic pensant, si amb els vins és enoturisme, això hauria de ser vermuturisme, d'alguna manera...
Sí. Bueno, mira, l'últim article aquest que ens van fer fa poc la periodista, la Ruth
Troiano, no? Sí.
Ella explicava que no, tampoc no és una visita, és una, com ho va dir, una vermut experience.
Sí, vale? Molt bé.
Perquè en realitat doncs, no és només anar a tastar, ni és només anar a veure, sinó que és anar a viure. I crec que ho definia molt bé, perquè nosaltres el que intentem transmetre allí és demostrar-li a la gent com es fa un bon vermut. Uh-huh. O sigui, que la gent visquin, que la gent toquin, tastin, olorin i visquin una miqueta l'experiència de fer vermut.
Uh-huh. Aquesta casa de Vermut Padró, gran projecte per aquesta primavera, no?
Sí.
Per aquest maig de 2018, al mateix costat de l'agrobotiga, no? A Bràfim.
Exacte, sí. És el carrer de Vall, número 17, al costat hi ha la botiga de la bodega, que es diu Cal Garriga, i que està tot juntet.
No te perdo, això, no. Si van a Bràfim, preguntin, i això
sí.
Ho trobaran. Doncs escolta, no tinc més temps, però Montse, Jordi, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos més sobre Vermuts Padró. El secret us l'heu guardat.
Gràcies a tu per convidar-nos.
Gràcies.
Us l'heu guardat. Però bé, us haurem de venir a visitar i, escolta, ja estarem en contacte per a veure si fem una cata.
I
una cata en directe.
Sí.
N'hem fet una de mels, jo crec que una de vermut, doncs millor encara, no?
Sí, sí. Tant.
A més, la disfrutarem.
Segur que sí. Doncs ja saben, busquin els Vermuts Padró en Co, els Vermuts Mirra, i descobreixin tot això que ens han explicat, catant-ho, que és la millor manera. Un plaer, torneu quan vulgueu.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Doncs amb això arribem al punt de 2:15. Ja saben el que fem a aquesta hora els dilluns, no? Agafem la Nacional 240.
Doncs apa, que hem escoltat ja les senyals horàries que ens diuen que hem passat ja de 2:15, camí cap a les 2, dilluns, Nacional 240, Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez, com estàs?
Molt bé.
Bé?
Molt bé, molt bé.
Estic. Com està el temps per Lleida?
Bueno, ha deixat de ploure fa una hora.
Sí, doncs ha vingut cap aquí, em penso, ha vingut cap aquí. Ha vingut cap aquí. Per cert, mira, sempre comencem, quasi sempre, comencem aquest espai parlant de que la gent, la nostra carretera, la que ens uneix, la nostra és molt segura, perquè és aquesta línia virtual. L'altra, 240, no és tan segura, això ja ho sabem i ho denunciem sempre que podem. Però mira, és que acabo de veure una notícia, els Mossos han enxampat un conductor a 193 per hora a la 240 a les Garrigues, a Tarrés.
A quina velocitat?
193 quilòmetres hora.
És que després passen coses.
És que no ens cansem de dir-ho. No sé si això és una qüestió de conscienciació o de què és, però és d'irresponsabilitat, això, sí. Evidentment. 193, Déu-n'hi-do, un tram a 90.
Déu-n'hi-do.
Escolta, Ricard, avui parlem d'un tema que ens agrada molt parlar-ne, no? Perquè a més ho coneixem de prop, i és que aquests dies, aquesta setmana, de fet, a Lleida crec que teniu la fira dedicada a la formació professional, no?
Sí, començarà el dimecres i jo crec que és una fira força interessant perquè els futurs alumnes puguen anar-hi i començar a rebre informació en un lloc comú, és a dir, que no te n'haigues d'anar a cada institut per a veure què fan o què no fan, no, ho tens tot en una fira. I jo crec que és una fira que es repeteix a moltes ciutats.
Sí, aquí a Tarragona és el maig.
Doncs es repeteix justament per això, perquè finalment se li ha trobat la utilitat, finalment, o sigui, se va pensar en aquesta utilitat, i jo crec que és força útil justament per això, perquè en un lloc mateix, en un dia o en dos dies, pots parlar amb tothom, pots preguntar-ho tot, i per tant, nosaltres, avui, el que pensant aquests dies amb la Mònica, vam dir, escolta, sí, que això és molt interessant, però ja que tenim la possibilitat de l'1x1, anem a parlar del que havia estat la FP, del que és avui en dia, com ha evolucionat, cap a on s'ha encarat, perquè, clar, la societat va canviant i els estudis, evidentment, també han d'anar canviant. Doncs cap a on han anat canviant, cap a on s'han enfocat i què està passant?
Exactament. No? Què hem fet i com estem ara, no? Si els nostres protagonistes d'avui, els nostres convidats, creuen que hi ha coses que encara es poden millorar, ells que ho toquen de prop, no? Doncs això, tot això ho preguntarem.
I tant.
Doncs em presentes el convidat, te'l presento.
Mira, jo tinc,
el que tu vulguis.
Tinc a Lleida el Josep Ramon Cabiscol, que és el responsable de formació professional de la Delegació d'Ensenyament a Lleida. Josep Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Ho he dit bé, sense...
Coordinador territorial de formació.
Coordinador territorial.
Exacte, diuen, doncs mira, diuen. Gràcies per acompanyar-nos, Josep Ramon. Jo us presento al nostre convidat aquí a Tarragona, és el Narcís Almena, ell és director de l'Institut Comte de Rius de Tarragona. Narcís, molt bon dia, gràcies.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Narcís.
No sé
bon
si
dia.
Es coneixen els nostres convidats d'avui en persona, com a mínim.
Bueno, hem coincidit a vegades amb jornades, però no hem parlat personalment. Coneixem gent de Tarragona. De fet, el Departament d'Ensenyament organitza la formació professional a través de la seva direcció general, a través dels 10 serveis territorials. Conec el seu coordinador territorial d'FP, amb ell hi ha gent del seu institut, famílies professionals, però bueno, no han parlat personalment.
Doncs mira, avui ho hem fet possible, això, Narcís, Josep Ramon.
Gràcies.
Sí, això mateix.
Escolta, parleu-me, si voleu, Ricard, comenceu vosaltres, parlem de la fira, però és que el Narcís ve aquí en representació també com a director, Narcís, d'un institut a Tarragona que té molta història. De fet, esteu d'aniversari aquest 2018,
Efectivament, aquest any fem els 90 anys.
Va
inaugurar-se el 28 de novembre de 1928.
O sigui que és història,
Efectivament.
Sí. Bueno, esteu a tiro de pedra, de la xifra rodona aquella del 100, no?
El 100, sí. Està cada vegada més a prop, això.
Efectivament, 10 anyets.
Doncs escolta, comencem, si us sembla, per Ricard, pel que teniu entre mans a unes hores a Lleida que comenci aquesta fira, no?
Uh-huh. Josep Ramon, això serà a partir de dimecres,
sí,
i a més és una fira, com dèiem, no sé, jo des de fora crec que l'objectiu és aquest, no sé si realment està inicialment pensada per això, perquè el futur usuari de formació professional ho tingui tot a l'abast.
Així és, de fet, la fira de formació professional, que se'n diu Formació i Treball, és oberta per tots els centres que hi vulguin participar, i nosaltres tenim una peculiaritat aquí a Lleida, que segurament al territori català potser s'identifiqui d'una altra manera, i és que nosaltres tenim l'espai expositiu de Fira, que és el pavelló 4 al recinte dels Camps Elisis, organitzat amb famílies professionals. Dins de la formació professional inicial, nosaltres tenim 23 famílies professionals i les organitzem en aquests espais perquè els centres que vulguin participar, aquell estudi que fan en aquell centre educatiu, puguin estar al costat de l'altre i tots dos, o tots tres, o tots 17, com és el cas de el cicle formatiu de gestió administrativa, que tenim 17 centres al territori de Lleida. Doncs dic territori, aclareixo una cosa i aclareixo el de territori. Es puguin organitzar, puguin donar informació potent d'aquell cicle formatiu i d'aquella família professional. I aleshores allí tothom dirà a través de mitjançant díptics o mitjançant activitats, que és el que significa...
Hi ha alguna demostració, normalment?
Hi ha demostracions, Hi ha demostracions de totes les famílies professionals. Podríem estar parlant de preparar els esquís i les taules de surf, com calcular les despeses a la família administrativa, que costa fer evident això... Demostrar amb suport informàtic les arts gràfiques, composició i retoc d'imatges, talles de xapes personalitzades amb el tema de comerç i màrqueting, electricitat, electrònica, bueno, fins a 23. Ho doblem, separem hoteleria i turisme, separem electricitat i electrònica, però és el mateix. Però bueno, estem fent al voltant de 80 activitats simultànies en dos dies i mig.
Li volia preguntar al Narcís, escolta, vosaltres sé que teniu aquesta fira al mes de maig, per un centre, què és aquesta fira? Què suposa?
Clar, què suposa?
Bé, doncs sí, efectivament, la tenim el 3 i 4 de maig. Ja, aquesta fira és una fira també territorial, en la qual molts ajuntaments s'hi posen d'acord i cada any la fem en un lloc diferent. L'any passat la vam fer a Reus i aquest any que ve a Tarragona, justament. I per un centre, evidentment, doncs significa donar-nos a conèixer a tothom que visita aquesta fira per conèixer els estudis de formació professional que nosaltres com a centre impartim i com els altres companys dels altres centres doncs imparteixen. No volia deixar de dir que, bueno, doncs que fem aquest programa amb els companys de Lleida per donar suport a la formació professional del país, però també, evidentment, a la formació professional de les Terres de Lleida, perquè, evidentment, és una de les apostes més importants de país que tenim. La formació professional és fantàstica en tots els sentits per a una bona carrera professional.
Mm-hmm. Aprofito per fer-vos una pregunta. I, Mònica, ja ens posem en mode cronològic. Us pregunto els dos, Josep Ramon i Narcís. I per agafar una barrera, que a vegades és difícil, posaré el canvi de segle, per entendre'ns. Què ha estat la FP al segle XX? Què ha estat la FP per a aquest país al segle XX?
Home, bueno, començo jo.
Sí,
per exemple. Nosaltres veníem d'una formació professional de 5 anys, un primer grau, un segon grau. Aquí un servidor, alumne de formació professional, la vaig viure en primera persona. I teníem que partíem de la Llei General d'Educació del 1970, allò... Primer grau, acabaves la EGB, t'anaves a primer grau, si passaves amb tot net t'anaves a segon grau i acabaves amb 18-20 anys el segon grau i podies accedir a la universitat. Això va canviar, això estem parlant de la llei del 1970, i jo estic parlant que era alumne cap als anys 80. La LOCSE, el 1990, va fer un canvi important i va introduir el que... Jo crec que és una oportunitat pels joves ara mateix de demostrar què valen, si tenen l'interès, i allò de donar-se a conèixer, que és la formació en centres de treball. Va haver un punt d'inflexió en què aquestes famílies professionals que tenim al territori català organitzades, doncs tenien que fer unes hores obligatòries. En canvi, amb la llei del 1970, no, era voluntari. Ens diuen, escolta, vols fer 40 hores de pràctiques a l'empresa? Bueno, això era insignificant. Ara estem parlant d'uns mínims de 300 i escaig hores, quasi bé unes 400, i pel cap baix i pel cap dalt estem parlant de la família d'imatge pel diagnosi i medicina nuclear del cicle formatiu de grau superior, de la família sanitària, que se'n va cap a les 600 i pico hores. Clar, una persona que té que fer les pràctiques obligatòries a l'empresa, es dona a conèixer, i pot estar segons el que diuen les empreses en un contingut transversal del contingut del cicle formatiu. Molta gent de l'atur no ho pot fer, això. Això és una oportunitat. Després ens va canviar això el 2006. Vam continuar desenvolupant aquesta normativa. Després va vindre la LEC per desenvolupar i concretar les competències d'educació que té Catalunya. I després la LOMCE el 2013. Però jo crec que el punt d'inflexió ha estat aquest. Ens ho han marcat les normatives que han estat marcades per l'Estat espanyol i per la Generalitat de Catalunya el 2009 amb la LEC, i que han estat molt importants de cara a com i de quina manera argumentar i gestionar la formació professional.
No sé, Narcís, si coincideixen en el fet que ens comentava el Josep Ramon, que aquest increment de presència a les empreses i tal ha estat una mica clau pel canvi, no?
Totalment d'acord. Jo he de dir que no he sigut alumne de formació professional, però sí, des del primer dia he treballat amb alumnes de formació professional, aquella formació professional de primer i de segon grau, i una de les qüestions... Bé, la formació professional sempre ha sigut clau per a aquest país i per a tots els països, en el sentit de que formen persones en treballs i en tot allò que és professionalitzador, no? I jo el que trobava estrany quan vaig ser professor de formació professional, de l'antiga formació professional, era justament això. Trobava estrany que els alumnes fessin poques pràctiques, o a l'institut, evidentment que feien moltes pràctiques, però clar, la qüestió de que si la pràctica era a les empreses, era obligatòria o no obligatòria, era molt important, no? I efectivament, doncs ha sigut un canvi fonamental que hi hagi una matèria, hi hagi un mòdul professional, que és la formació en centres de treball. Evidentment, aquest ha sigut el gran canvi. I el gran canvi també ha estat la qüestió de que la formació professional antiga tenia moltes matèries instrumentals, llengües, matemàtiques, etc, etc. Ara, quan un alumne comença amb el grau mitjà, per exemple, amb 16 anys, doncs ja s'entén que aquest alumne ha fet la seva formació bàsica fonamental i, per tant, ja es pot dedicar. I totes les hores, la majoria de les hores, se dediquen a professionalitzar-los, a mòduls professionalitzadors d'electrònica, d'electricitat, del que sigui. Hi ha unes matèries transversals, com és l'orientació laboral, els riscos laborals, com és l'anglès, etc, etc. I això és molt i molt important.
Escolta, Narcís, perdó, la tendència de tothom a la universitat dels anys 90 clar, va ser un problema greu per la formació professional?
Doncs la formació professional, en principi, ha estat funcionant sempre amb uns nivells bastant regulars, no? Sempre, com en tots els estudis, hi ha hagut baixades i hi ha hagut pujades, però en aquests anys hem augmentat actualment amb la crisi, sobretot, hi ha moments en què hi ha crisi i tal, i els alumnes no poden accedir. Han pogut accedir als anys 90 a la universitat perquè la qüestió econòmica estava millor, però actualment...
Però vosaltres ho vau notar a nivell d'afluència a la vostra escola?
Moltíssim no.
Clar, jo això també us ho volia preguntar tots dos, perquè els canvis, evidentment, que s'han fet en el tipus de formació que es dona, no sé si també ha influït el fet aquest, que durant uns anys, és que si anaves a la universitat era una cosa que era una mica el que s'havia de fer, que era sí, el que estava molt bé, i la formació professional està una mica denostada, jo crec que no és que s'hagin canviat les tornes, sinó que s'ha igualat, s'ha posat per fi al mateix nivell, no? de validesa, diguéssim.
Efectivament, però la clau està en que els alumnes que venien a formació professional i els que venen a formació professional són els alumnes que el nombre d'alumnes que ja venien. El que s'ha incrementat en els últims anys és el número d'alumnes que no han anat directament a la universitat. Yeah. Perquè a la universitat, en formació professional, teníem uns números, teníem uns percentatges. Actualment, amb un grau superior, accedeixes a la universitat com un alumne de batxillerat igualment. Clar. Per tant, el gruix d'alumnes que volien fer un ofici, que volien a la universitat, ja anaven a la universitat, i els que volien anar a formació professional ja hi anaven a formació professional. Ara el que notem és que molts comencen per fer formació professional tot i que vulguin anar a la universitat, perquè la formació professional avui dia és una aposta segura.
Exacte.
Josep Ramon, la universitat és la competència de la formació professional o no tindria per què ser-ho?
No, jo crec que ens compaginem molt bé perquè inclús s'està donant ara durant un temps que és que als cicles formatius de grau superior ja hi tenim alumnes universitaris. Vull dir, no hi ha cap problema. Inclús el que hem d'estar una mica tant la universitat com el sistema educatiu del Departament d'Ensenyament, els dos són sistema educatiu, però l'universitari i la formació reglada, doncs és una mica al servei de les empreses. I que en tot cas el que tenim és que tots aquests continguts tan teòrics i amb altes demandes curriculars, nosaltres ja els tenim bé a la universitat, però per altra banda nosaltres tenim a les empreses, als tallers i a la gent que continua fent pràctiques i que ens tornen a la formació professional. De fet, ja s'està donant de que dos coses, hi ha algun tant per cent significatiu del voltant de en un grup de 30 alumnes classe, doncs ens podríem trobar dos o tres alumnes tranquil·lament que venen d'una titulació universitària.
La manera amb la que s'organitza avui en dia la formació professional, perquè abans parlàvem del grau mitjà, el grau superior, sí, o dels 3 sí, i 2 sí, anys, sí, sí, avui en dia són cicles formatius.
Sí, nosaltres ho organitzem amb dos nivells. Tenim que després de l'ESO, que ara mateix que són les ensenyances secundàries obligatòries, s'organitza amb grau mitjà, que són dos cursos acadèmics, unes 2.000 hores, dic 2.000 hores perquè encara queda algun cicle formatiu, com el de cures auxiliars d'infermeria, que dura un curs acadèmic unes 1.400 hores, 1.000 i escaig, no són dos cursos, i que normalment els cicles formatius de grau mitjà s'organitzen amb 2.000 hores. I després tenim els cicles formatius de grau superior. I després dels cicles formatius de grau superior accedim directament a la universitat. Però durant tot aquest temps endarrere, fa 2 anys ha canviat la cosa, perquè del cicle formatiu de grau mitjà al cicle formatiu de grau superior hi ha un accés directe. I aquest any està bastant tipificat. Hi ha una reserva de places de grau mitjà a grau superior i després tota aquella gent que té grau mitjà pot accedir directament als cicles formatius de grau superior sense fer cap tipus de prova d'accés ni de curs d'accés, però sí que això ajuda a tindre quantificada o valorada, baremada, seria, amb nivell d'importància de més a menys, qui vulgui accedir d'un grau mitjà a un grau superior. Mm-hmm. És a dir, estem parlant de dos cursos de grau mitjà, dos cursos de grau superior i després podem accedir a la universitat.
Ah, Narcís, per cert, a l'Institut Comte de Rius ara mateix, quants alumnes teniu de formació professional?
Al voltant de 1.400 alumnes. Hem de comptar que tenim 400 alumnes aproximadament de grau mitjà, també fem els estudis de batxillerat i cursos d'accés, i en acabat tenim la majoria d'alumnes, uns 800 són de grau superior, i en acabat tenim col·lectius singulars que donem servei, per exemple, a l'Associació Empresarial Química de Tarragona, la EQT, que fem formació a aquells treballadors que no tenen la titulació i fem, bueno, la formació professional avui dia, després el Josep Ramon també ho podrà explicar molt millor, potser, tenim uns serveis per les persones que estan treballant, que els reconeixem la seva experiència professional i amb el reconeixement de la seva experiència professional, de les seves competències, doncs fem unes convalidacions i a partir d'aquí doncs acabem fent els mòduls que els hi falten per acabar el cicle i tenen la titulació, clar. Perquè hi ha molts que no tenen titulació directament relacionada, per exemple, amb la química, tenen altres titulacions.
Clar, és que estava mirant jo els graus que oferíeu, no? I veig aquí, doncs, química ambiental, química industrial, no? Robòtica industrial, vull dir, suposo que també...
Has d'afinar, Mònica, clar, ja saber què vols fer, eh?
Tots dos, no? Sí, us ho pregunto, sí. Tots dos també, Narcís i Josep Ramon, és cada centre també oferta en funció també de les possibilitats que hi ha després per zona, no? A nivell industrial, per exemple, no? Quin és el sector amb més demanda, no?
Sí, primerament, ens estem reinventant una mica. El senyor Narcís Almena ha parlat d'una cosa molt important, que són les mesures flexibilitzadores. És a dir, ja no n'hi ha prou amb que nosaltres oferim d'estar presencialment als cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior, sinó que, a més, flexibilitzem la presència, la matrícula. És a dir, donem un servei d'assessorament, que ens estem dient, escolta, estic aquí i vull arribar allí. O sigui, jo vull parlar i jo vull estudiar de química. Què he de fer? Doncs n'heu dit uns quants. Després també tenim el tema del reconeixement. No n'hi ha prou en acabar l'ESO, sinó que moltes vegades tenim que la gent professional vol que li reconeixin aquestes habilitats professionals que ha adquirit durant la seva vida professional, laboral, i les hi fem equivalents a un contingut d'un cicle formatiu i, per tant, no ho ha de cursar tot. Per tant, ja reconeixem aquesta professionalitat, clar, de les persones. Després tenim la matrícula semipresencial, que ha dit molt bé el senyor Almena, i després hi ha la modalitat a distància, l'AFP dual, que és la nostra punta de llança de tots els centres, i després l'acreditat que fem mitjançant col·laboració amb el Departament d'Empresa i Ocupació i el SOC. O sigui, tot això el que fa és que, com bé heu dit, ens adaptem a cada zona, perquè aquí a Lleida sí que el fem, un cicle formatiu de grau superior de la família química, però és clar, no tenim aquest ventall perquè aquí al territori hi ha altres tipus d'empreses.
Correcte.
Clar,
correcte.
I per tant, el que fem és adaptar-nos a les necessitats empresarials, ni més ni menys.
Mira, a mi m'agradaria, no sé si, Narcís, tu dones classes, a banda de dirigir l'institut, dones classe en algun cicle?
No, dono classes en cicles.
No. Escolta, dirigir un centre de
1.400 alumnes... Clar, no, per això t'anava a dir, dic, no sé si té temps, pobre, de donar classes a sobre, no? Però,
Ah, però escolta, Narcís, tu has estat mestre.
Sí, ni soc jo. Soc professor de llengües, jo, eh?
I ho trobes a faltar?
Donar
home,
classes? Doncs sí, perquè jo soc molt vocacional i a mi m'agrada donar classes, però bé, sempre hem tingut etapes. En una altra etapa de la meva vida, doncs vaig estar en formació permanent i tampoc donava classes i va ser una experiència molt enriquidora, i ara la direcció del centre, clar, doncs també.
M'he dit que tu que estàs més en contacte directe amb els alumnes, no? Encara que no sigui donant classe, avui els alumnes que arriben ara, doncs, a fer qualsevol d'aquests cicles, no? Grau mitjà o grau superior, arriben ja amb les idees més clares? Tu veus que ja veuen, tenen més clar què volen fer o venen a buscar directament un cicle, no?, molt precís?
Bé, hi ha de tot, com sempre hi ha hagut de tot, però pot ser en la qüestió de l'assessorament una miqueta. Nosaltres anem als altres instituts, els que no tenen formació professional, i fem xerrades i expliquem què és la formació professional i quina és l'oferta que fem, a banda de fer aquesta fira que fem de formació professional, però anem a les escoles i als instituts. I per tant, doncs, bueno, doncs expliquem, assessorem, la gent s'implica, fem moltes visites guiades que ens les demanen altres instituts, i ens venen, fem un talleret a lo millor d'electrònica, un altre de vehicles, i els nanos ho veuen, no?
Clar, Josep Ramon, la gent d'ESO ho tenen clar o no ho tenen clar.
Hi ha de tot, hi ha de tot. Nosaltres...
No, s'ho dic perquè feia així amb el cap, deia que no.
Tenim els nostres dubtes.
Jo fa 4 dies vaig anar a fer una xerrada amb un institut, alumnes de primer de batxillerat. Per...
En quin?
Aquí a Lleida. Anàvem molts pares amb professions diferents perquè els alumnes et poguessin preguntar quin és el teu dia a dia per fer-se la idea.
Està bé.
I jo al final, amb una classe que tenia davant, doncs crec que 15 joves, de primer de batxillerat els vaig preguntar, però algú té clar el que vol estudiar? Cap dels 15,
Està clar. Nosaltres hi ha una assignatura pendent que s'està treballant, que la treballem. Les fires serveixen per això. L'orientació és la necessitat i l'acció tutorial que és la que la justifique. Però nosaltres volem fer evident perquè inclús, ara que has dit els batxillerats, poden fer estar de l'empresa els de batxillerat, perquè... podem fer estar de l'empresa.
No ho sabíem, sembla interessantíssim això.
Entre 70 i 140 hores. I queden reconegudes i és una matèria avaluable, i tant. I jo sempre ho dic, aprofitar el treball que estan fent al batxillerat, el treball de recerca, que tothom va boig pel treball de recerca, vincular-ho a l'estat de l'empresa i que un alumne que vol fer veterinària amb 17 anys se'n va en un veterinari i el primer animaló o caigui d'atendre alguna situació no massa adequada, una mica violenta, i se mos desmaia, diu, ostres, no és el mateix desmaiat als 17 anys, quan estàs en pràctiques,
correcte.
Que és el estic a primer de carrera i resulta que ara això de veterinària no m'agrada. Qui diu veterinària, diu arquitectura, diu informàtica, diu medicina. Clar, nosaltres oferim amb l'orientació aquesta possibilitat. Els centres, com sap el senyor Mena, han d'oferir aquesta possibilitat als alumnes. I, per tant, ostres, és una oportunitat d'orientació que han de donar els tutors per estar a l'empresa.
Ens queden 2 minuts. A mi m'agradaria acabar, Mònica, amb el Narcís i el Josep Ramon, cadascú des de la seva vessant, parlant directament, imagineu-vos-els, als pares d'aquella canalla que arriben a casa i no tenen res clar, però que els hi han dit, però no saben...
No sé què fer, no sé què estudiar l'any vinent, no?
L'AFP m'han dit, me sembla igual m'agrada, però m'han dit que no, perquè he d'anar a la universitat si vull ser algú. Parleu-li, dieu-los-hi als pares, en 30 segons, què han de fer?
Narcís, tu què els hi diries?
Bé, doncs en principi, assistir a la fira de formació professional i veure tot el que tenim. Dir-los que la formació professional avui dia és una aposta segura per entrar en el món del treball, que si aquests alumnes volen fer carrera universitària poden fer-la acabant el grau superior i que, per tant, és una formació molt enriquidora i que els donarà molt, molt de pes per poder tirar endavant la universitat amb moltes ganes i amb molt d'èxit.
Mm-hmm. Josep Ramon.
Home, jo els diria als pares de que escoltessin...
Que vagin a la fira, també.
Sí, que vagin a la fira, però jo augmentaria la visió que han de tindre de tot el sistema educatiu, que vegin que la formació professional, la gent que acaba de fer formació professional, aquí a Lleida hi ha un 7% d'atur, de tots els titulats hi ha un 7% d'atur, i estem parlant de que hi ha, amb els cicles formatius, uns 8.000 matriculats. A la resta de Catalunya estem voltant d'un 10%. Aquí a Lleida, un 3. I, per tant, totes les oportunitats que tenen de veure què és el que s'està fent a la formació professional, que hi vagin, que vegin les pàgines d'internet, que preguntin als centres, que preguntin als serveis territorials i que no passi res si pregunten i pregunten. Que estem encantats d'atendre'ls, tant als centres com als professors, com als tutors, com als serveis territorials, i que si no ens pregunten, pues, al final tot aquest sistema educatiu que estem gestionant i articulant pues, no sabem com funciona. Per tant, hem de tindre la seva opinió sí o sí.
Doncs escolta, us agraïm moltíssim que hàgiu vingut avui. Ens hem quedat tan poc temps, sempre ens passa igual, eh?
Sí,
Ricard,
sempre.
Quan el tema dona de sí...
Mira què sembla que dius, tenim
sí,
un munt de temps,
ui, 25
de
minuts,
direm?
Que va.
Sí, sí.
Doncs escolta, igual hem de tornar a convidar un dia, que ens han quedat moltes coses al tinte.
Home, quan feu la fira...
La fira a Tarragona, no?
La Tarragona, clar.
Aquí Lleida és dijous 19, 20 i 21, i aquí... que sapigueu que esteu tots convidats, evidentment, i que, en tot cas, jo em deixaré caure aquest any per la Fira de Tarragona, que he anat alguna vegada perquè sempre és aprendre.
Ah, doncs escolta, busca el Narcís i us saludeu, no?
Efectivament, faltaria més.
Doncs escolta, que a Lleida hem tingut el coordinador territorial d'FP de la Delegació d'Ensenyament de Lleida, el Josep Ramon Cabiscol, que t'agraeixo que ens hagués acompanyat avui. Josep Ramon, gràcies.
Gràcies a
gràcies.
Vosaltres, com vulgueu.
I aquí a Tarragona, el Narcís Almena, director de l'Institut Comte de Rius de Tarragona, que aquest any són 90 anys, eh? Porto todo lo alto, no, Narcís, la celebració.
I tant.
Gràcies, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fem una pausa i arribem a les dues.
Vinga.
Pienso que qué bien hice en traer todos mis seguros a la Mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes? Piénsalo.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Llega la primavera y el cuerpo te pide algo ligerito, como el salmón a la plancha, o al papillot, o al horno. Bueno, que te pide salmón noruego superior al corte por 12,95 euros el kilo. Llévatelo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés solo en los 8 días de oro. Además de otras ofertas, solo para ti.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Doncs apa, que ens queden 40 segons, Mònica.
40 segons per dir ja adeu, que gràcies per acompanyar-nos un dilluns més i que demà hi tornem.
Demà
a partir
tornem,
de les 12 i 20, no?
I tant que sí. Mònica, una abraçada.
Igualment, adeu.
I escolta, nosaltres, per cert, demà parlem de cuina.
Sí,
bé, parlem
cuina
de moda.
I ve la Leida, eh?
I ve la
a veure,
Leida.
Prepara-t'ho, eh? Ja
de,
saps.
De quin tema?
No
quin
ho sé,
tema?
Però ja saps que ella sempre ens posa firmes.
Però que he de preparar alguna foto, alguna cosa, bueno, alguna
demà.
Excusa ja? Prepara alguna excusa.
Demà t'aviso.
Per no portar la foto?
No, demà t'aviso.
Mònica Carrasco,
que vagi bé, adéu. Demà.